els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Un cop més vaig a recordar-vos que ens tireu una maneta en l'aspecte econòmic. Ja sabeu, la pàgina web de radioclara.org i la de libredirecte.info a la dreta en té uns banners on podeu anar i tirar en la guardiola alguns dinerets. I anem a acabar amb una persona, amb un compositor del qual se devia haver estat parlant durant tot l'any i no del dichós virus. Evidentment estic parlant de Beethoven. Ja li van dedicar uns programes fa poc, però m'havia acabar aquesta temporada amb aquest home tan important per a la història de la música i de la cultura, almenys europea, com a mínim. Avui anem a posar peces, com ja vaig dir al principi del programa sobre Beethoven, darrers que vaig fer, peces molt conegudes, perquè jo penso que en aquest cas dels compositors tan populars, tan coneguts, tan escoltats, ficar peces buscant una certa originalitat que no s'hagin escoltat i tal, alguna vegada ho he fet, evidentment, però en aquest cas, que és com una celebració, jo crec que és millor acudir a allò conegut. I allò conegut van a ser dues peces, una llarga i una curtíssima, que de segur coneixeu. Vaig a fer, primer de tota manera, una certa introducció a una temàtica que crec que sempre està latent dintre del món de la música, que és que qualsevol intent de valorar les interpretacions d'un compositor determinat d'abans de l'època de l'aparició de la gravació fonogràfica, doncs han d'abordar una qüestió fonamental: la legitimitat dels estàndards actuals en contraposició a les intencions originals del compositor, siguin aquelles les que es foren. Certament no hi ha res de dolent en interpretar música del passat d'acord amb els nostres valors actuals i gustos evolucionats, sempre que l'original es conserve com a base perquè les generacions posteriors analitzen i s'adapten sense necessitat de confiar en els estàndards que provisionalment se puguen establir en un moment determinat històric. Fins i tot, ja vareu veure fa poc algun exemple d'això amb les interpretacions al sintetitzador Moog de música de Bach, i n'hi ha també una versió disco del principi de la cinquena de Beethoven, o una adaptació, en fi, de power rock, o com se li vulga dir, de les quadres de l'exposició de Mussorgsky. I qui sap, potser fins i tot les corrupcions més severes, més exagerades, poden conduir definitivament a la mort de la peça concreta per part d'alguna persona que, si no, no l'haguera conegut. Gairebé tots els músics seriosos busquen descobrir i procurar transmetre les intencions dels compositors. Per aquells actius abans de la documentació dels enregistraments d'àudio, necessàriament hem de confiar en textos escrits de contemporanis que tendeixen a ser imprecisos i que solen ser propensos o bé al partidisme o a l'exageració. Per Beethoven, la seva fiabilitat és encara més compromesa, ja que els escrits de la seva pròpia mà difereixen tan radicalment com per pintar retrats irreconciliables de les seves pròpies obres. De fet, fins i tot, els relats d'una mateixa persona poden semblar contradictoris. Així, l'alumne de Beethoven, Karl Czerny, a qui va confiar l'estrena de Viena de la peça que no va escoltar, que és el concert per a piano i orquestra número 5, anomenat Emperador, va dir que la interpretació de Beethoven de passatges lents i sostinguts va produir un efecte gairebé màgic per a tots els oients, fins al punt que sé que mai va ser superada. Beethoven demanava massa també als pianos del seu temps. Realment, el piano era un instrument, el pianoforte encara, molt jove, i ell estava trencant constantment les cordes i els martells per la força de la seva pulsació sobre les tecles, una força quasi luciferina. Czerny va acreditar de Beethoven la velocitat de les seves escales, els seus dobles refilets i els seus intervals de salt, realment complicats de fer, i al mateix temps va dir que l'ús de Beethoven del pedal del sostenuto havia portat una nova expressivitat al piano. Czerny va assenyalar que el seu ús del pedal era molt superior al que s'indicava en les seves partitures. Un altre alumne, també seu, Ferdinand Reis, va caracteritzar l'estil de Beethoven com a capritxós, fins i tot per mantenir un tempo precís. D'altra banda, es deia que Beethoven preferia els instruments més lleugers vienesos, que considerava com a arpes. Per altra part, però, va instar els fabricants a construir productes més robusts i sonors. Aquestes opinions es poden donar per un enfocament altament subjectiu. Així, un crític de 1796 ja va retreure a un Beethoven relativament jove per deixar de banda del tot la melodia, la tranquil·litat, la delicadesa i la claretat, sobrecarregant i exagerant tot. Era precisament una de les característiques de Beethoven, el seu trencament amb la música que s'escoltava, que la oïda de l'època estava acostumada a escoltar. Anton Schindler, que és el primer biògraf de Beethoven i també alumne seu, va dir que la tècnica del seu mestre, amb poques excepcions, sempre estava lliure de restriccions en termes de tempo. És a dir, que allò de les indicacions de tempo, malgrat que ell utilitzava el diapasó, és un dels primers compositors en utilitzar-ho, no s'ajustava després massa quan ell interpretava. Mentre que les puntualitzacions de Beethoven abunden en precisions específiques de dinàmiques i d'accent, va ser universalment aclamat precisament per les seues brillants improvisacions, que ja sabeu que en l'època eren com una mena de cosa habitual. Dos pianistes s'anaren a una festa que organitzava algun senyor de l'època i fent com una mena de competició d'improvisacions. Beethoven era, evidentment, un mestre en això i era conegudíssim per aquest tema des de ben jove. I el mateix Czerny ja va advertir que la tècnica de Beethoven era impulsiva i que depenia molt dels seus freqüents canvis d'humor. I un altre pianista rival en aquell moment, Joseph Jelinek, va protestar perquè Beethoven diu que té el mateix diable dintre, conjugant dificultats i efectes al teclat que no havien somiat mai. El conegut compositor d'avantguarda Harold Schoenberg assenyalava en ironia que possiblement les actuacions amb peces de Beethoven d'avui no són gaire anarquistes, sinó més bé al contrari, i que si Beethoven ressuscitara avui i escoltara els actors especialistes de Beethoven, es consideraria secs, poc musicals i qualsevol cosa menys expressius. Hi ha especialistes que opinen que Beethoven va escriure l'Emperador per a superpianistes i instruments imaginaris del futur amb poder i recursos que transcendien àmpliament des del seu temps. Això cal afegir que a mesura que Beethoven es va reconciliar amb la seva sordesa, que ja sabeu que el va tindre a la vora del suïcidi, les seves composicions es van tornar menys convencionals i més abstractes, i per tant més allunyades dels cànons i fins i tot subversives per la seva època. La versió que aneu a escoltar és una versió de l'Orquestra Sinfònica de Boston dirigida per Seiji Ozawa, el director japonès, i interpretada per un dels més brillants pianistes del segle XX, Christoph Eisenbach, un home amb una infantesa molt complicada per culpa del nazisme i que ha estat després mestre de gent com un dels pianistes de moda ara, el xinès Lang Lang. Anem doncs a escoltar aquest concert per a piano i orquestra número 5, Emperador.
Thank you. Thank you.
I per acabar, anem a escoltar, com ja he comentat, una cosa també poc coneguda de Beethoven, perquè, com he dit, vull posar coses que siguin conegudes, perquè això és com una mena de festa d'aniversari i no un programa d'homenatge o de recerca de coses rares de Beethoven. Anem a escoltar, doncs, la Bagatela, coneguda com Per Elisa, que suposa que tot el món se sap de memòria pràcticament. L'intèrpret és el pianista de moda ara per antonomàsia. És Lang Lang. Thank you. I fins ací el programa d'avui dels Camins de la Música, un programa que ja va ser l'acomiadament per part nostra de l'any Beethoven. Heu escoltat Beethoven en algunes versions estàndard i en algunes altres pot ser poc respectuoses amb l'obra del mestre, com per exemple les dels Jazz Rauch que heu escoltat fa uns quants programes, però de tota manera és que l'essència de Beethoven està precisament en la transgressió. Amigues, amics de Ràdio Clara, ja sabeu que ens podeu escoltar en la nostra web podcast Els Camins de la Música, on trobareu alguna que altra informació i, sobretot, el programa en format MP3 de qualitat màxima. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu.